Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts dimarts avui, a 7 de maig del 2019, hores d'ara amb 19 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. El primer que farem és aquesta connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer la previsió meteorològica. També ens atansarem als serveis informatius per conèixer la darrera hora a les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el candidat a les properes eleccions municipals del 26 de maig a l'alcaldia de Lleida del Partit Popular, el Xavier Palau. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt uns minuts abans de la una, però que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, Nacional 240... Ja saps que els dimarts tenim la gastronomia i avui el que farem és estrenar doncs la persona que ens acompanyarà, el xef resident del mes de maig. També parlarem amb la doctora Torrejón. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, la darrera, abans de la campanya electoral. Ja saps que durant la campanya electoral nosaltres no en fem. Per tant, és la darrera, perquè la campanya electoral comença ja aquest divendres, aquestes portes de cap de setmana. En fi, en directe, des d'ara fins a arribar a les dues, com sempre, a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, a través de la web cope.es o de l'aplicació gratuïta que et pots descarregar al teu smartphone, sempre triar l'emissora de Lleida. I, com sempre, gràcies, un plaer que estiguis a l'altre costat. 19 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Seguirem amb núvols alts a la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dimarts. Descartem totalment les pluges. Temperatures en augment, 27 graus a Balaguer, 26 a Lleida, 23 a la Seu d'Urgell, 21 a Tàrrega i 20 a Viella. El vent bufa del sud força suau i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimecres ens aixecarem amb el cel totalment ennuvolat a tota la província, amb pluges localment persistents a la zona del Pirineu, més dèbils i disperses a la resta, i aniran desapareixent durant la tarda, sobretot les pluges i una mica els núvols, tot i que seguirem tenint el cel força ennuvolat. Les temperatures pujaran en algun punt de forma considerable. 28 graus de màxima tindrem a Lleida, 27 a Balaguer, 25 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. El vent bufarà de l'oest força suau, anirà pujant d'intensitat durant el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Detingut a Lleida per xocar amb un vehicle robat amb un altre cotxe i donar positiu en drogues. El conductor va fugir del lloc després de provocar l'accident, però va ser localitzat poc després per la Guàrdia Urbana. També detingut un lladre després de ser sorprès robant en un bar de Lleida. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar amagat als lavabos de l'establiment. I declaren al jutjat els primers tres investigats pel cas Boreas per revelació de secrets i tràfic d'influències, Elder.
Sí, la titular del jutjat d'instrucció 1 de Lleida ha començat aquest dilluns a prendre declaració als tres primers investigats pel cas Boreas per presumptes delictes de revelació de secrets i tràfic d'influències. Concretament, han declarat la cap d'organització de la Diputació Marlene Minguei, l'exdiputat de Convergència i Unió Francesc Xavier Vallabriga i el director de Promeco, Joan Butxaca. En el conegut com el cas Boreas, s'investiga una vintena de persones, entre elles l'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, per presumptes delictes de corrupció i enriquiment personal. La jutgessa va qualificar la causa de complexa i la va dividir en sis parts, la primera relacionada amb adjudicacions d'obra pública.
I la Generalitat es persona en el judici per la propietat de les 111 obres d'art de la Franja que són al Museu de Lleida.
Sí, el bisbat de Barbastre-Montsó van demandar a de Lleida per reclamar el retorn a l'Aragó de les obres, que estan protegides per la llei del patrimoni català. Està previst que el judici es celebri el 16 i 17 de maig al jutjat 1 de Barbastre i es citaran una vintena de persones entre testimonis i perits. Segons han explicat aquest dilluns des de Cultura, la decisió de la Generalitat de personar-se en el judici respon a l'obligació de preservar les seves competències en matèria de patrimoni cultural, que inclouen la protecció d'aquestes peces i la integritat de la col·lecció, atès que els béns afectats estan dipositats al Museu de Lleida.
I a la Universitat de Lleida s'han avançat una mica, perquè també ells estan d'eleccions, Es vota el proper rector amb el catedràtic de Química Jaume Puy com a únic candidat.
Exactament. Un total de 10.945 membres de la comunitat universitària de la Universitat de Lleida, entre estudiants, personal docent, personal d'administració i serveis, estan cridats aquest dimarts, avui, a les urnes, per escollir el pròxim rector de l'UdL pels pròxims 4 anys. L'únic candidat a presidir l'institució és l'actual vicerrector de recerca, el catedràtic de Química Jaume Puy. Per ser proclamat, però, haurà d'obtenir més vots ponderats a favor que en blanc. Si no és així, la normativa estableix que s'iniciarà de nou el procés electoral. L'actual rector Roberto Fernández no pot tornar a optar al càrrec en aquestes eleccions després d'haver-lo ocupat els dos darrers mandats.
Gràcies, Elder. I nosaltres, abans de parlar d'esports, encara direm que una companyia lleidatana d'arts de carrer crea una col·lecció de jocs de fusta per a un museu noruec a l'aire lliure. És el tercer encàrrec internacional de Toms Creatius, que ja va treballar per a Malta l'any 2018 i per a Costa Rica l'any 2008. Ara sí, ja parlem d'esports. Com sempre, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i de com complicar-se la vida de mala manera. I és que demanen 6 anys de presó a un aficionat de Lleida per agredir a un mosso d'esquadra. El fiscal l'imputa dos delictes, un d'atemptat i un altre de lesions, als incidents després del partit contra l'Hèrcules el passat mes d'octubre al camp d'esports. També sol·licita que indemnitzi la gent amb més de 12.400 euros. 6 anys de presó, ull, perquè l'aficionat té 21 anys. Si al final el condemnen a la totalitat, entrarà a presó i tot per després d'un partit de futbol sortir escalfat i no saber canalitzar doncs, la ràbia o el que sigui, que tampoc no hauríem de tenir de ràbia al sortir d'un partit de futbol, però et pot sortir caríssima. Una altra notícia pel que fa als esports és que s'ha cancel·lat la volta a Lleida de ciclisme per falta de recursos. La volta ciclista a Lleida, de la qual estava previst disputar-se aquesta nova edició els dies 7, 8 i 9 de juny, ha quedat suspesa per falta de recursos, segons ha explicat el seu organitzador Sergi Escobar. L'Olímpic Lleidatà en responsabilitza la Generalitat perquè, segons va explicar, no han pagat la subvenció de l'any passat i tampoc sembla que ens hagin de pagar la d'aquest. Cada any l'entitat sota la qual s'organitza la volta, el club esportiu Speed Republic, rep 8.000 euros de la Generalitat. Uns 8.000 euros que no es van pagar l'any passat i que tampoc sembla indicar que es pagaran aquest any. Per tant, queda suspesa l'edició d'aquest 2019, que, com dèiem, estava prevista pels dies 7, 8 i 9 de juny.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, que ja donem l'entrada i la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui sí que sé on visc, avui sí que estem al 7 de maig.
Sí, exacte.
Però no, és que a més estem a setmana de festa major a Lleida, que serà aquest cap de setmana i clar. Ja,
és que enguany ha vingut, aquest any 2019, ha vingut tot seguit, Setmana Santa, festes majors, bueno.
Tirem enrere, fins al 94.
Doncs el president González, l'any 94, no dimitia perquè va dir seria una irresponsabilitat. La meva obligació és aclarir els casos de corrupció i continuar lluitant contra la crisi. L'idea de dimitir me l'havia plantejat com una hipòtesi de treball, moltes vegades l'havia plantejat així. Sí. El llavors president del govern va garantir l'estabilitat amb el recolzament de Pujol i d'Arzallus. Un incendi forestal va mobilitzar tots els veïns de Corbins. El foc es va produir a causa de pols que desprenia els xops del riu. La zona afectada era als voltants del camp de futbol de la localitat. Per controlar el foc van ser necessaris 50 tancs i dos camions de bombers. El conseller d'Economia i Hisenda del govern d'Aragó, el lleidatà Eugeni Nadal, en aquells moments, va ser el pregoner de la festa major de maig 1994. En el seu discurs, Nadal va destacar a Lleida com el nexe entre Catalunya i Aragó. Va realçar la simbiosi històrica entre les terres aragoneses i catalanes. L'alcalde Siurana va fer una crida a la convivència. Continuant amb la festa major de maig del 94, el Diable de Foc va ser l'atracció dels carrers de Lleida. El grup teatral i musical Els Comedians va colpir a la ciutat amb un espectacle de pirotècnia i de contrast visual. La cinquena edició de la Fira de Titelles va tindre molt èxit i l'eix comercial va tornar enrere 16 anys amb l'exposició de joguines de Lo Baratillo als balcons de la façana, on havien estat durant molts anys. Era una atracció tant pels lleidatans com pels nou vinguts i va arribar a constituir part de la història de Lleida. L'autobús de serveis especials cobriria el trajecte a Butzènit. L'empresa municipal volia tornar a posar en servei la línia al setembre del 94 amb vehicles més petits, degut als accessos perillosos per vehicles grans, al tenir que creuar la Nacional 2. Els veïns havien demanat reiteradament que l'entrada a la partida es solucionés d'alguna manera. Fins al moment no s'havia aconseguit, no se'ls havia escoltat. Clar.
Gràcies, Mari Carmen. Fins demà.
Fins demà.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos.
Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se la fue a toda loco.
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. ¿No?
¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, que estás muy bien.
Mira dónde tienes el móvil, hombre, que lo tienes ocultado.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ho havíem avançat avui a l'inici del programa. Està amb nosaltres el candidat a l'alcaldia a aquestes properes eleccions municipals del 26 de maig pel Partit Popular a Lleida, és el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, i bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
Per cert, com a curiositat, perquè jo això ja ho sé, però ja ho sé de cada 4 anys, Xavi, com portes l'agenda d'actes, de rodes de premsa, de debats, d'entrevistes?
Doncs els que em coneixen ja saben que sóc una persona organitzada i tinc l'agenda tota repleta d'actes, d'esdeveniments...
Però la tens ben plena.
Tota plena, i de mitjans d'entrevistes, de mitjans de comunicació i de debats, i sobretot una agenda en la que en els pròxims 15 dies, Ricard, podrem explicar a tots els oients de COPE i a tot Lleida en el seu conjunt les propostes d'aquest lideratge del lleidatanisme polític, social, cultural i econòmic, i aquest projecte que tinc de centre dreta per Lleida, que sóc l'únic líder a l'Ajuntament de Lleida d'un projecte de centre dreta lleidatà. I segurament que ho explicarem perquè tots ho tinguem en compte i puguem precisament doncs, saber quin és el projecte de Xavi Palau per Lleida.
Mm-hmm. Molt bé, Xavi. Escolta, primer voldria abordar un tema que crec que és força important, sobretot per la repercussió a nivell de la ciutat, pel que representa. És un tema que s'estava forçant moltíssim per aprovar-lo abans de les eleccions i que finalment doncs, s'ha desistit, des de l'equip de govern s'ha desistit i no s'aprovarà abans de les eleccions. És el tema del POUM. Què ha passat al final?
Home, doncs el tema del POUM, el que ha passat és que l'Ajuntament de Lleida, concretament l'alcalde que tenim imputat, investigat judicialment, que és Fèlix Larrosa, doncs pretenia doncs, aprovar un POUM que no era un POUM de consens, i era un POUM que l'havia estirat fins al final de la legislatura per treure'n un rèdit partidista i polític. I cal tenir en compte que jo, com a candidat a l'alcaldia, el passat mes de febrer, Ricard, vaig endegar un moviment ciutadà amb veïns del barri de Cap Pont de Lleida, un moviment ciutadà que té com a títol Protegim els camps elisis, i que des del mes de febrer estem recollint signatures per tot Lleida, que, per cert, totes les persones que ens estan escoltant a partir del divendres, quan posem la carpa de la plaça de Sant Joan, podran passar a signar si ho volen, i a través d'aquest moviment ciutadà el que hem fet és recollir signatures per dir-li a l'alcalde de Lleida que no volem que els camps elisis s'hi construeixin 371 pisos i que un pulmó de la ciutat com els camps elisis no es converteixi en una rambla o en una avinguda de cotxes o de ciment, perquè ja en tenim massa de ciment a Lleida. I per aquest motiu el Partit Popular, el grup municipal, no ha recolzat el POM, entre d'altres motius, perquè no volem que un pulmó de la ciutat com els camps elisis es destrueixi, sinó que el que volem que un pulmó com els camps continuï sent un espai lúdic, un espai cultural, un espai empresarial, un espai de captació de talent i un espai obert a tots els lleidatans i les lleidatanes. I per això des d'aquest moviment li diem a l'alcalde que no, que els camps elisis no s'hi construiran pisos.
Veus amb bons ulls el moviment cap a Fira 2, que és la zona de l'antiga hípica, on ara ja aniran les firetes, etcètera, etcètera, o sigui, moure el recinte firal cap a l'altra zona?
No, perquè darrere d'aquest moviment, a veure, tots volem que Fira de Lleida tingui una repercussió econòmica, perquè Fira de Lleida, al cap i a la fi, té que ser el motor econòmic de la ciutat i una captació d'atracció d'inversions estrangeres i una pantalla d'explosió del talent lleidatà perquè estigui obert a tothom. Però, clar, darrere d'aquest projecte, que pretén l'alcalde, és precisament el que allà hi ha pavellons i altres espais que estan en aquests moments en zones verdes i s'hi construeixin pisos. I això és una manera d'enganyar els lleidatans de forma camuflada. I és per això que jo, com a candidat a l'alcaldia, no penso permetre que els camps elisis s'hi construeixin pisos i passin cotxes en circulació. Per tant, per aquest motiu, Ricard, per part meva, una cosa és el POM, una altra cosa és Fira de Lleida i una altra cosa és destruir els camps elisis com pretén l'alcalde. I per tant, des d'aquest punt de vista, aquí em trobaran totalment i rotundament en contra perquè és un projecte de ciutat.
Hi ha algun altre punt que realment us grinyolava del POUM, a part del tema dels camps elisis?
Sí, tot el tema de la legalització de moltes de les torres de l'Horta de Lleida. Què fem amb totes aquelles persones que al llarg dels darrers 40 anys doncs, han construït la seva petita torre o el seu petit magatzem que en passava a no estar legalitzat? Clar, és que l'Ajuntament el que no pot és beneficiar-se dels seus propis actes durant els darrers 40 anys, i si se'ls ha permès a les persones doncs, edificar i no hi ha hagut cap tipus de control, ara el que no es pot és anar i dir-li a totes les 5.800 persones que viuen a l'Horta de Lleida, escolti, això, aquesta edificació que té vostè ara aquí, no és legal. I com que no és legal, ara la tindrà que destruir. A més, tenint tot el tema també de les alçades dels pisos i sobretot un tema bàsic i fonamental, Ricard, que és el tema del comerç de proximitat. A Lleida, com a candidat a l'alcaldia, el que tenim que tractar és de promoure la marca Lleida per ajudar els petits comerços, perquè és el comerç tota la vida, on comprem el pa, on comprem les flors a la floristeria, on comprem el diari, recolzar el comerç de proximitat, que és el que genera riquesa, el que crea llocs de treball. I, evidentment, el que tenim que impulsar és un model en aquest sentit i promocionar la marca de qualitat de Lleida. I això també el POM doncs ho deixava enrere.
Xavi, has anomenat un dels temes que jo crec que hauria de ser eix, un dels que n'hi ha molts, que és l'Horta de Lleida. Afortunadament ens omplim la boca de l'Horta de Lleida i afortunadament tenim l'Horta de Lleida i afortunadament és una singularitat que tenim en aquesta ciutat. Ara bé, la sensació com a ciutadà, ara parlo, és que de vegades no sabem què fer ni de l'Horta de Lleida. La tenim allí, però no sabem com articular-la, com no sabem què fer ni.
Sí, perquè saps quin és el problema, Ricard? Jo sou fill de pagès de l'Horta de Lleida. Crec que sou l'única entitat que pot dir això. I molts dels que es presenten a l'alcaldia van a l'Horta de Lleida a l'estiu, a les festes majors, per fer les seves angonissades, però després se n'obliden de l'Horta. I després també tenim en compte que l'Horta de Lleida som aquells que a l'estiu quan sortíem del col·le ens anàvem al mes de juny a les granges a recollir el fems de la gallinassa i després venien l'època de collir les peres i començàvem per la llimonera, la conferència, la blanquilla i empalmàvem al mes de setembre amb la golden, la poma i després ja començava el col·legi una altra vegada. Aquesta és l'essència de l'Horta de Lleida, que són els pagesos.
No, però l'Horta de Lleida l'hem de mantenir com una zona agrària, verge, protegida, des del punt de vista de que segueixi com si fos un terreny agrari, o l'hem d'incloure dins del dia a dia de la ciutat, portant oci, portant...
És que fer les dues coses. Mm-hmm. Per què? Perquè, per una banda, tenim l'essència del producte que es cultiva i que es conrea a l'Horta de Lleida, marca Lleida, que tenim que recolzar el producte de proximitat i el producte local. No pot ser que tinguem que comprar pomes a França i les pomes de Lleida no les consumim, per tant, això és una discriminació negativa respecte als nostres productors. I, per altra banda, hi ha 5.500 persones que viuen a l'Horta de Lleida i tenim que dotar l'Horta precisament del que és un pulmó de la ciutat, perquè són l'única província, juntament amb Vitoria, capital de província, que tenim un pulmó com aquest al nostre entorn, però, clar, és que el problema de l'Horta és que tenim que dotar-la precisament d'uns camins adequats, senyalització, internet, gas, aigua potable. Moltes de les partides de l'Horta de Lleida no tenen totes aquestes accessibilitats i no tenen precisament tots els serveis dignes que tenen que tenir com a veïns de Lleida. I cal tenir en compte una altra cosa, el catastrazo que han rebut els veïns o que hem rebut els veïns de l'Horta de Lleida com a conseqüència de la revisió catastral que s'han produït en aquest darrer any, la qual l'Ajuntament de Lleida ens ha deixat totalment tirats i abandonats com porten en els darrers 40 anys. I en aquest sentit ja n'hi ha prou de que la gent s'ompli la boca parlant de l'Horta de Lleida, però és que resulta que l'Horta cal conèixer-la i cal trepitjar-la. I l'Horta és precisament les persones que hi han anat a viure nous, però també, sobretot, l'essència dels pagesos, perquè a l'Horta hi ha molts sibarites nous. que s'han comprat la seva caseta i s'han anat a viure. No, bé, molt bé, Horta de Lleida, però l'Horta és precisament l'essència dels pagesos de l'Horta, que precisament encara hi continuen i que tenim que potenciar-los.
Canviem de tema, parlem de seguretat, que també és un dels temes que, doncs, que quan fas una enquesta de les preocupacions d'un ciutadà sempre surt en els primers llocs, i és la seguretat ciutadana. Què proposes, Xavi?
Això va guardar relació precisament amb el tema de l'Horta. Tots els oients que ens estan escoltant en aquests moments de Copa Lleida no creuen, al igual que crec jo, que Lleida té un problema d'il·luminació, que tenim una llum groga quan tindria que ser una llum blanca, que tenim barris com pugui ser a Balàfia, al carrer Enric Pubill o Parran, o a Pardinyes al carrer Josep Fonseré, o a la Mariola al carrer Cardenal Cisneros, o a la Bordeta al carrer Reus, o a l'Escorxador, o al carrer aquí Sant Ignasi, aquí al costat, a carrer Ramon Soldevila. No veuen que hi ha un problema d'il·luminació que s'està estenent per tot Lleida, que aquesta manca d'il·luminació genera inseguretat, i la inseguretat genera incivisme, i l'incivisme en massa ocasions genera ocupacions il·legals, que és un tema que s'està produint en tot Lleida? Per això jo proposo com a candidat a l'alcaldia que negaré qualsevol ajuda i subvenció pública a totes aquelles persones que es dediquin a vulnerar el dret a la propietat privada dels lleidatans i que es dediquin a cometre actes vandàlics. No volem unes places i uns carrers il·luminats, nets, cívics i ordenats. Doncs precisament ja és hora que hi hagi un candidat que parli i digui les coses pel seu propi nom i que digui que anirem en contra d'aquells que es dediquin a vulnerar el dret a la propietat privada i que es dediquin a molestar de forma incívica els veïns. I aquí tenim un tema molt important que tenim que parlar, Ricard, que és que molts dels pisos que són ocupats a través de la puntada de peu a la porta, cal tenir en compte que són pisos de bancs i pisos de la Generalitat, perquè la Generalitat és la que té competència en matèria d'habitatges. I quants d'aquests pisos, quantes persones ens estan escoltant ara mateix que tenen veïns que a casa seva els seus edificis amb pisos de bancs o de comunitats o pisos de la Generalitat que no paguen la comunitat, que creen problemes, que creen inseguretat, que creen incivisme, que posen la música a l'hora que els hi dona la gana? Quantes vegades anem pel carrer Major i veiem com persones davant nostre tenen el mòbil fort escoltant música molestant, o les terrasses a la nit, o veiem grafitis en parets d'espais públics de Lleida pintades, o veiem rajoles aixecades, o anem al cementiri i veiem que com pot ser que ara que vinc el mal estat d'alguns ninxos o males plantes pel nostre entorn, evidentment, o quantes vegades veiem els arbres al clot de les granotes que es moren i no són replantats. Evidentment són una sèrie de circumstàncies en matèria de seguretat que cal protegir, que cal defensar la dignitat i la llibertat de les persones, i això que passa a Lleida passa també a l'Horta. Cal precisament dotar d'un major protagonisme als agents cívics. Cal professionalitzar aquesta figura, i en aquest sentit, doncs, evidentment, tenim que otorgar també més places a la Guàrdia Urbana i promoció interna dels mateixos, perquè la seguretat és una prioritat en aquest projecte de Xavier Palau.
Xavier Palau, abans d'acabar, hi ha un tema molt concret que crec que tu, si tens responsabilitats, vols arreglar-ho, i és el tema de la gratuïtat del pàrquing de l'Hospital Arnau de Vilanova pels malalts o familiars dels malalts.
Aquest és un tema que és per mi prioritari, Ricard. Per l'Arnau hi passem tots. Quantes persones que ens estan escoltant en aquests moments, que potser estan a l'Arnau o que hi van habitualment o que segueixen tractaments mèdics, tenen que utilitzar un servei públic, i previ utilitzament del servei públic tenen que aparcar el vehicle i pagar. Això no és de rebut. No és possible que a Lleida hi hagi un sol malalt o un familiar d'un malalt a Lleida que tingui que pagar a l'Hospital Arnau de Vilanova per aparcar el vehicle precisament per a fer un tractament mèdic. I aquesta proposta, que m'està portant moltes crítiques i que la majoria dels candidats no el recolzen, crec que és un projecte de ciutat que està per sobre de les ideologies. I recordar-li al candidat d'Esquerra Republicana a la Paeria que mentre ell era delegat de la Generalitat a Lleida és quan es va construir el pàrquing de l'Arnau. Per tant, donar lliçons de serveis públics i de gratuïtat dels mateixos, cap ni un. I en aquest sentit ho declaríssim. Javier Palau, el dia 26 de maig, garanteix als lleidatans, malalts i familiars de malalts que no pagaran per utilitzar el pàrquing de l'Arnau de Vilanova per a la seva situació mèdica o clínica o hospitalària, perquè crec que és un dret de les persones i que tenim que garantir.
Xavier Palau, per cert, aquesta setmana començarà ja la campanya electoral, concretament la nit de dijous a divendres. De fet, els actes s'avancen. Abans, tradicionalment, es feia just a les 12 de la nit, ara es fan ja al vespre. Preparat per aquesta campanya electoral?
Divendres a la tarda presentarem aquest moviment Ciutadà de Cap Pont i prepararem la campanya. Al matí, per exemple, dono una conferència on explico el meu projecte polític aquí al costat, aquí a l'Acadèmia Mariana, i per tant hi ha un precampanya, hi ha moltes ganes de començar i sobretot de donar el tomb amb aquesta situació política que tenim a Lleida, una Lleida per tots, una Lleida per les persones i una Lleida en la que els líders no estiguin investigats judicialment, sinó que hi hagi transparència i una ètica pública a la paeria.
Xavier Palau, candidat a l'alcaldia a les properes eleccions municipals del 26 de maig pel Partit Popular a Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
Pel lleidatanisme polític, social, cultural i econòmic com a segell de la nostra identitat. Per les persones, per la nostra dignitat, per les solucions efectives als problemes reals, per una política activa de proximitat i al servei de les persones i per acabar amb l'endollisme a la paeria. Aposto per una Lleida sostenible, per la infància, la família, els joves i la gent gran. I diem no a qualsevol tipus de discriminació.
Som SOC, ets Lleida. Xavier Palau, alcaldable del Partit Popular a la paeria.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Tres quarts d'una, ja sabeu que és el moment en el que parlem de barris, Cosme.
I arribem als nostres barris. Avui anirem a parlar d'un barri, bueno, pues interessantíssim, no? José Terreiro és el nou president de l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere. Fa pocs dies parlàvem amb Julián Garrido, que ens deia l'adeu, i ens deia que hauria unes eleccions. Ja han hagut aquestes eleccions, tenim nou president, i el Josep és el, bueno, la persona que ara estarà al front d'aquesta entitat. Josep, benvingut i bon migdia.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito de tu entidad. ¿Desde cuándo eres tú del barrio del Secano?
Yo desde que tenía 7 años, tengo 46, pues bueno, casi una vida.
Toda una vida. Y ha cambiado mucho el Secano desde que tú naciste hasta ahora, porque bueno, se ha ido mejorando en infraestructuras y también los vecinos han ido cambiando, ¿no?
Bastante, sí. Hay bastante gente de todas las maneras. Antes había solo de una, ahora hay pues de todo, hay de todo. Y está bastante con todas las clases de etnia. Sí, hay de todo.
Sí, porque antes prácticamente era un barrio que había mucho andaluz y mucho aragonés, ¿no?
Correcto, aún hay, porque me consta de que esto es, siempre así, ha sido así, y siempre, bueno, me imagino que siempre será. Pero ahora hay mucho inmigrante que también, bueno, pues se apuesta por ellos.
Muy bien. Vamos a un poquito a conocerte más de cerca, porque tú estás en la entidad y, bueno, Julián Garrido dio el relevo y eres una persona relativamente joven. ¿Qué proyectos tienes tú para el barrio del Secá de San Pere?
Bueno, las modificaciones no son muchas porque tampoco es que de para tanto, ¿no? Para modificar tanto. Está muy bien el barrio, está muy de eso, pero bueno, hay que intentar unir más a los jóvenes, que se apliquen mi fuerza será que los jóvenes se apliquen en cosas que hasta ahora no lo están haciendo. Por ejemplo, en el barrio se está viendo mucho crío y mucho joven suelto por ahí sin hacer nada, y mi idea es pues que los pongamos a hacer cosas con asociaciones, como por ejemplo la petanca, fútbol, baloncesto, todo lo que se pueda hacer que no estén por la calle. Esa sería una de mis cosas, de mis mejorías que yo quiero hacer aquí.
¿Urbanísticamente crees que tenéis alguna asignatura pendiente que el ayuntamiento os tenga que, bueno, poner en marcha y en funcionamiento brevemente?
Sí, en principio tenemos pendiente que nos hagan los miradores, así rápido, pero y había algún proyecto, pero que todavía no se está llevando a cabo, como por ejemplo la calle de al lado que querían hacer, que es muy importante para el desahogo del Secano, y sé que hay cosas, pero vamos, tampoco es que estoy muy 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 metido. Ahora empezaré a mirarlo.
¿Y la junta que tienes es relativamente joven, renovadora?
Toda,
¿cómo es?
Toda. Tengo desde la vicepresidenta, que tiene 22 años, al más mayor, que ya venía de la junta anterior, que es Serena. Este vendrá unos 50 y pico, pero o 60, no tiene más, pero bueno, lo cogimos porque está metido en el tema de teatro y es bastante bueno en este tema. Y los demás son todos jóvenes, ¿eh? No, ninguno se pasa de 48 años, ninguno.
Además, queréis exteriorizar mucho vuestra gestión, es decir, inclusive participasteis ahora en la recién celebrada Feria de Abril, montando una caseta, ¿no?
Correcto, eso es una innovación que hemos hecho ahora, porque necesitamos que los barrios se conozcan también bastante. Bueno, ya lo viste, me imagino que en la feria lo que hicimos es un más a más para que la gente conozca bastante a los barrios, no solo que estamos en el Secano y que esto, sino que vamos más allá.
¿Participaréis activamente en la fiesta mayor de Lleida, en la ofrenda y estas cosas?
En lo que haga falta. Lo que pasa es que este año todavía es muy pronto, no hemos tenido tiempo a todo, porque hasta ayer que no se me dieron las llaves, sea, es un poco justo para todo, pero vamos, lo que haga falta, apoyaremos a quien sea y ayudaremos a quien sea.
Sabes que hay habitualmente y todos los años proyectos de participación ciudadana, ¿no? Unos proyectos que hay que presentar y siempre hacer una apuesta. Y se puntúan esas apuestas. ¿Los presupuestos participativos para vosotros son interesantes?
Sí, 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 bastante.
¿Sí? ¿Tenéis algún proyecto así importante a presentar?
Ahora mismo no. Tenemos algo en mente, pero todavía no. Pero lo haremos.
Y en cuanto a la participación vuestra dentro del movimiento asociativo, está la Federación de Asociaciones de Vecinos. ¿Te has puesto ya en contacto con Toni Baró, el presidente, y también con el responsable en la paería, Joan Gómez, que es el de Participación Ciudadana, o el propio alcalde?
Me he puesto ya en contacto con ellos, correcto, y he tenido una reunión con el alcalde, he tenido una reunión con Juan Gómez, he tenido ya reuniones con ellos para, bueno, para ubicarme un poco.
¿Vais a tener colaboración, como la ha habido hasta el momento, pues con barrios periféricos como puede ser Pardiñas o Balafia?
Correcto, lo haremos. Eso no te quepa duda.
O sea, estarás con Toni Baró y te reunirás con Rafael para, bueno, llegar a acuerdos puntuales, supongo, ¿no?
Correcto, correcto. Haremos cosas en conjunto, que eso es importante.
Porque hay barrios que única y exclusivamente se centran mucho en la reivindicación urbanística y en la fiesta mayor. Vosotros queréis algo más, ¿no?
Claro. Claro, es que no solo se acaba en las fiestas. Las fiestas es una cosa que no tendría que ser solo eso. O sea, hay que hacer más cosas. El barrio no solo significa que tiene que hacer una fiesta al año y ya se ha acabado. No, no. Esto es hacer muchas más cosas que la gente está todo el año, no está solo el día de las fiestas.
En cuanto al secano de San Pedro, ¿tú crees que aumenta la población joven? ¿Más bien la gente se marcha? ¿Cómo lo tenéis en este momento?
Sí, sí, está aumentando mucho, lo que pasa es que, claro, es como todo, ¿no? Están aumentando ahora de migrantes. El español, pues, es una persona que no tiene en este momento, o no tiene medios, o lo que sea, y, claro, no es lo mismo una persona que pueda tener dos hijos, o uno, que no un inmigrante que tiene más de cinco. Pues, claro, se nota, la diferencia se nota. Hoy día te vienes al barrio y cuando hacemos actividades, ya lo ves. La diferencia la ves, es muy grande.
¿Pero podemos decir que es un barrio relativamente joven o se ha quedado un barrio con gente ya muy mayor?
No, yo diría que se está potenciando otra vez la juventud, ¿eh? Bastante, bastante. Hay mucho crío, ¿eh?
Bueno, mucho joven. Quiere decir que hay cantera, ¿no?
Sí.
Tenéis ahí una entidad deportiva muy cercana a vosotros, que es la AEM. ¿Tenéis contactos también con el Club AEM para poder hacer alguna cosa puntual con ellos?
También, con Sergio. También.
Es decir, que estáis interconectados, vamos.
Sí, con todos, ¿eh? Con todos los clubes de aquí, incluso, mira, esta semana hemos hablado con la Junta, que haremos una reunión con todas las asociaciones de aquí del secano, ¿vale?, para hacer algún proyecto y mirar de hacer algunas cosas para, bueno, para la juventud, que es lo que estamos ahora en ello.
Prácticamente hay una serie de actos ciudadanos, aparte de la fiesta mayor, que es el carnaval, que son los reyes, que hay mucha actividad durante el año. ¿Vosotros estáis interesados en participar conjuntamente con la FAP en estas actividades ciudadanas o os centráis mucho en la actividad del secano?
Bueno, a ver, si es el barrio y tenemos que hacer cosas en el barrio, haremos en el barrio, pero si la FAP nos dice que tenemos que echarles una mano porque necesita nuestro grupo para que hagamos allí, pues también haremos. Pues esto hay que empezarlo a hacer de esta manera. Yo creo que para que todo se vea, porque si, por ejemplo, fiestas de Lérida, hay una asociación del secano que va a ayudar en cosas que tiene buenas el secano, pues importante. En la FAC, importante, en donde sea, pues iremos donde haga falta.
Ya, ¿y has entrado de presidente por aquello de ilusión propia o es pues tan empujado a hacerlo?
No, ilusión propia, de verdad que sí.
Hace tiempo que ya lo tenías previsto, ¿no?
No, como tiempo tampoco. Yo, mira, por lo que lo he decidido, si te lo cuento tampoco será muy correcto, pero bueno, te lo cuento, que no pasa nada. Yo tengo unos hijos y muchas veces yo a la calle no los dejaba salir porque la gente que se estaban, los críos que se estaban subiendo, pues no me gustaba la forma que lo estaban haciendo. Entonces yo pues no dejaba salir a mis críos. Y esta es una cosa que me da mucha más fuerza para meterme en el presidente. Limpiar lo que es un poco la zona conflicta, dijéramos. Para que puedan salir todos los críos a la calle y que todos los padres den la autoridad a un crío que pueda salir a la calle como se hacía antes. Yo antes antiguamente mis papás me dejaban salir y no había ningún problema ni nada, pero es que hoy en día no, porque te centras en unos puntos que no son buenos. Es lo que quiero limpiar yo ahora.
Eso me da pie a preguntarte si te has reunido ya con Josep Ramon Ibarz, el jefe, el intendente de la Guardia Urbana de Lleida. ¿Has tenido ya algún contacto con él?
Me falta reunirme con él. Estuve hablando el otro día con él y sí, me falta hablar con él y trataremos temas así.
Además tenéis aquí también una institución como es la Guardia Civil, ¿no?
Correcto, que también estuve reunido con ellos para que se integren un poco más en el barrio y que se hagan socios la mayoría que hayan aquí, uh-huh, y que viven aquí, que se hagan socios y bueno, bien, buen contacto tuvimos.
Pues una buena posibilidad del nuevo presidente de la Asociación Vecinal del SECA de San Pere. Como siempre sabes que aquí tenemos en la cadena COPE este micrófono abierto, este altavoz público para dar a conocer las inquietudes, las reivindicaciones y, por supuesto, también todo tipo de actividades que realicéis. Muchísimas gracias, felicidades y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Estamos en contacto. Adiós.
Gracias. Bueno, pues ja ho veus, Ricard, un nou president. Julián Garrido va deixar la presidència. Ara tenim un nou president al SECA de Sant Pere i han volgut saber quina era la seva inquietud. D'aquí un parell de setmanes també hem de parlar amb el barri de Templers Escorxador, que fa dies que ho tenim compromès, i parlarem amb Marisa Arias, que és la seva presidenta i que fa moltes coses també, molta activitat. I bueno, ara l'important és que arribi la Festa Major de Lleida, que els barris són veritables protagonistes. Des d'aquí, la meva salutació especialment a les 10 pubilles, 9 de les associacions veïnals i una representant a les cases regionals en nom de la Federació, i per tant, per tots que tinguin una feliç Festa Major. Ells són protagonistes de l'ofrena floral, gràcies a les associacions de veïns i les cases regionals. Hi ha una ofrena ben brillant, abillats amb els seus trajes típics regionals. És molt maco de veure si el temps acompanya. I després de la missa de pontifical veurem aquesta processó i ofrena a la plaça de Sant Joan. Més a més, les carrosses de la Festa Major, de la Batalla de Flors, i també de diferents actuacions que faran. Des d'aquí, a tots els que fan possible la Festa Major, perquè l'Ajuntament només la organitza i la coordina, però els que fan possible la festa són les entitats de la ciutat, els castellets, els moros i cristians, l'Aplec del Caragol, tots fiquen de la seva part perquè Lleida sigui un esclat de festa. Des d'aquí, feliç Sant Anastasi per tothom, bona Festa Major i ens retrobem d'aquí dues setmanes amb aquest programa de barris. La propera setmana parlem també del comerç de Lleida.
Gràcies, Cosme. Entre d'altres també hi ha Cadena 100 Lleida, que com sempre, un any més, mireu, agafem i ho diem de manera així constant, un any més, però costa, un any més, tornem a estar presents a la Festa Major de Lleida. I aquest any ho farem a l'escenari de la Glorieta, el mateix dissabte, dia 11, obrint nit a l'escenari de la Glorieta, amb el cantautor de la Bisbal de l'Empordà, Miquel Abras.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs
bon dia,
perquè obrim aquesta finestra dels records.
Doncs anem cap a Bellvís, que allà tenim un bon amic que ens escolta cada dia. I avui parlem d'una tradició que es fa a Bellvís, i és l'anella de Cal Bufalà. En el sentit d'aquests últims anys estan fent molta divulgació, se fan els firals, se fan unes activitats molt importants recuperant la tradició de l'anella de Cal Bufalà. Cal dir que l'anella de Cal Bufalà és a Bellvís, i aquesta anella i la casa de Cal Bufalà han donat peu a la celebració dels famosos firals de Bellvís, que se celebren a la població pues cada estiu. Una tradició ben arrelada, que en plena de festa, tradició, llum i color de tota la vila. La festa està centrada en els fets de l'any 1637, tres anys abans de la Guerra dels Segadors, quan les tropes de Felip IV van entrar a Catalunya i van provocar la revolta dels Segadors. Així doncs, tots els textos emprats, música i coreografia de les danses, talment la vestimenta, són adaptades amb aquella època. No fa gaires anys que per accedir a qualsevol casa es trucava a la porta, ja sigui amb la mà o amb el picaporta en cas de tenir-ne. Doncs bé, a Bellvís, Cal Bufalà era una casa forta, amb títols nobiliaris, propietats importants, càrrecs i persones influents dins l'àmbit social del moment. Disposaven a la seva porta d'una anella que feia la funció de picaporta. Aquesta anella actualment diu que és a Barcelona i és en una casa dels descendents de Cal Bufalà. La família Bufalà tenia atorgat el dret d'asil, és a dir, que la persona que trucava a la seva porta i ho feia amb el picaporta, si trucava per a demanar asil a la família Bufalà, el podia acollir a casa seva. És com si fossin uns ambaixadors que acollien el seu territori. Fins i tot les persones que fugien de la justícia, si podien arribar a temps de tocar l'anella i trucar, doncs estaven salvaguardats i la justícia no els podia agafar. Tocar l'anella era, simbòlicament, una manera de demanar ajut. Això és l'anella de Cal Bufalà. I la dita d'avui, què ens diu? De maig a l'agost, ni cargols ni most. No. O sigui que no menjar fort ni beure fort.
No.
Perquè la calor ja comença a deixar-se sentir.
Gràcies, Joan.
Adéu.
A punt d'arribar a la una, escoltem la senyal dels horaris, ens informem i després obrim la Nacional 240 amb descobrint el o la xef resident del mes de maig. També escoltarem a la doctora Torrejón i a dos quarts de dues la tertúlia dels polítics.
Paciente.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Albert Rivera ofrece a Pedro Sánchez sus 57 escaños para que se aplique el 155 en Cataluña. Tras su reunión de apenas 50 minutos, el líder de Ciudadanos asegura que si cumple la Constitución, el presidente del Gobierno en funciones puede contar con ellos. Hay muchas discrepancias, advierte, en lo económico y en lo territorial. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa, ahí está Ricardo Rodríguez.
En efecto, Marta, Albert Rivera ha ofrecido a Pedro Sánchez su apoyo para aplicar un nuevo 155 en Cataluña. El líder de Ciudadanos ha constatado esas grandes diferencias con el presidente en funciones, pero le ha propuesto pactos de Estado en educación, lucha contra la despoblación, inmigración y lucha contra el terrorismo. A partir de ahí, enarbolando firmeza, ha buscado visualizarse como la verdadera oposición ante lo que ha definido como descomposición del PP.
Una oposición que crea en la victoria de España, más allá de los colores políticos. Una oposición que aspira a ser gobierno. Una oposición que crezca, no que se descomponga. Una oposición firme en lo que haga falta, pero también con sentido de Estado.
Según la versión de la Moncloa, la conversación entre Sánchez y Rivera ha sido fluida y cordial, además de reconocer el deseo del líder naranja de dejar claro, de manifestar al presidente que no favorecerá su investidura.
Por cierto, que los empresarios acaban de pedir al gobierno estabilidad política e institucional. Le empeoran además su percepción sobre la situación económica tras años de mejoras. Y nos vamos ahora hasta Macedonia. Allí el Papa Francisco termina hoy su viaje, que le ha llevado durante dos días también a Bulgaria. A esta hora el Santo Padre está ya almorzando con el séquito papal. Enviada especial, Eva Fernández.
Aunque los católicos de Macedonia no llegan a 20.000, la mayor parte ha acudido a la misa junto al Papa en una inmensa plaza presidida por una gran imagen de Alejandro Magno. En su homilía, Francisco ha denunciado que nos hemos acostumbrado a la desinformación y hemos perdido el sabor de la fraternidad.
Habíamos cercado el resultado rápido y seguro.
Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad.
De la realidad.
Tras un breve descanso, el programa del Papa incluye por la tarde un encuentro interreligioso con jóvenes y una reunión con sacerdotes antes de regresar a Roma.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En la audiencia de Vizcaya ha comenzado el juicio contra la conocida como Manada de Bilbao. Son tres hombres que están acusados de abusar sexualmente de una joven en 2017. Según la acusación, lo grabaron y lo difundieron y la Fiscalía pide para ellos penas que suman casi 80 años de cárcel. La sesión se celebra a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad para mantener el secreto. Hoy está previsto que declaren los tres acusados, la víctima y el padre de la chica. Del exterior nos llega una suspensión. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, tenía previsto una visita a Alemania. En la agenda incluía una reunión con Angela Merkel. Pero desde la embajada de Estados Unidos en la capital alemana informan de que se aplaza la visita por motivos acuciantes. No especifican de qué se trata ese asunto tan acuciante. Y una noticia que interesa a los agricultores del Levante. Ya está en marcha el primer tren frigorífico que va a transportar frutas y hortalizas frescas directamente y por vía férrea entre España y Holanda. Esto va a reducir los tiempos de entrega y va a suprimir 12.000 viajes de camiones cada año. El tren para productos frescos va a funcionar tres veces por semana entre Valencia y el puerto de Rotterdam.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, Liverpool-Barcelona por un puesto en la final de la Champions. ¿Esto
el
es lo
Barcelona
que se juega?
Está a un paso de su novena final entre Copa de Europa y Liga de Campeones. 3-0 en la ida, recuerden, bajas muy importantes en el Liverpool. El partido es en Anfield a las 9 de la noche. Enviado especial, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? 11 grados de temperatura ahora mismo, cielo gris y sin novedades en la concentración del Barça, donde los jugadores comen a partir de las 2 de la tarde hora española. En breve habrá comida de directivas. Valverde anunció que no tocará nada y que no quiere salir a controlar el partido, sino a atacar, y el Liverpool, como decías, con las bajas de Salah y Firmino y las molestias de Van Dijk. Se esperan 2.800 seguidores del Barça esta noche en las míticas gradas de Anfield.
A esta hora está previsto que se despida Diego Godín como jugador del Atlético de Madrid después de 9 temporadas. Apunta al Inter de Milán y acaba de celebrarse el sorteo de la final a 4 de balonmano. El representante español es el Barcelona, va a jugar contra el Vardar de Macedonia del Norte en semifinales el próximo 1 de junio en Colonia.
Gracias, Corrochano. Macedonia del Norte, muy bien precisado.
Ahí está el papá.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer asistimos a un acto poco frecuente en esa visita del Papa a la que hace referencia, una primera comunión de cientos de niños. En el espejo nos vais a contar el trasfondo de este acto, sin duda, muy singular.
Pues es que la misa de primera comunión que celebró ayer el Papa en la ciudad búlgara de Rakovsky es un acontecimiento excepcional en la historia de los viajes papales. Inicialmente, lo que estaba previsto es que distribuyeran la comunión otros ministros, pero en el último momento Francisco decidió ser él personalmente quien distribuyera la Eucaristía bajo las dos especies a los 245 niños que provenían de toda Bulgaria. Francisco sigue así la estela de San Pío X, que quiso bajar la edad de la primera comunión para dar cuanto antes la gracia sacramental a cada pequeño cristiano. El único requisito establecido era que los niños pudiesen distinguir claramente la diferencia entre el pan eucarístico y el pan que comemos diariamente en nuestra mesa. Ayer el Papa quiso dialogar con los niños fuera de programa para explicarles que Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro hermano y la Iglesia nuestra familia. Ampliamos todo esto en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs vinga, que tenim ja la informació al sac, com cada dia a aquesta hora, i per tant és dimarts, aquí som gent de bones costums, i hem d'obrir la Nacional 240, i això jo, senyors i senyors, no ho puc fer sola, necessito el Ricard Álvarez a l'altra banda. Ricard, bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com ho portes, això?
Bé, ho porto bé, eh? Amb gana.
Amb gana, aquesta... jo tinc gana, una gana avui,
gana
una gana, jo no sé què està passant. Mira, que avui he esmorzat com cada dia, però avui tinc una gana que no sé què tinc.
Doncs mira, és el dia... Bueno, anava a dir, és el dia perfecte per tenir gana.
No
ho sé, eh?
És perquè... el pitjor dia per tenir gana, perquè ara parlarem de cuina i clar, encara serà pitjor, que avui, fins que no acabi el programa, no puc anar a atacar el tàper.
És que nosaltres, encara que portem el menjar a sobre, tardem, eh? Fins que obrim els tàpers.
Bé, avui estic tranquil·la, perquè aquest cap de setmana he anat a veure a la mare i m'ha proveït de tàpers, llavors avui la cosa ben entretinguda.
Has tornat carregada.
He tornat carregada.
Ai, les mares.
Ai, sí.
Escolta, mira, anem a conèixer, en aquest cas, aquest mes, la cuinera, és una cuinera, serà la resident d'aquest mes de maig. Ens arriben des d'un restaurant a Lleida, que s'anomena La Cova de Vidre, i estan a prop de la ràdio, de més, eh?
Sí.
Estan al carrer Alcalde Costa, número 7, a Lleida, i els podeu trobar a internet, jo us dono ja la web, després l'anirem recordant tot aquests dies, aquest mes de maig. És www.lacovadevidre.cat. Però hi ha un però. Bueno, hi ha una cosa. Si fiqueu lacovadevidre.cat, no funciona. El D ja ha de treure la E. És la D sola. Per tant, és la cova, una D, vidre.cat. Eh? Lacovadevidre.cat, sense la E, després del D vidre. Per entendre'ns, ja està.
Llavors, ja estic, jo ja la tinc. Eh?
Ja la tens.
Lacovadevidre.cat.
Has vist la primera foto que surt una persona a la cuina?
És ella, no?
És ella. Mira, que te la presento. És la Neus Capdevila. Neus, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Neus.
Com estàs,
hola.
Neus?
Bé, aquí, diran vosaltres, bé, molt bé.
Més nerviosa aquí davant dels micròfons que davant dels fogons?
Bueno, un pelet més, perquè és una cosa que no faig habitualment.
No, però ja veuràs això, que acabaràs el mes de maig, que ja no voldràs marxar, eh?
Ah, això mateix.
Ostres, pues...
Això és com anar amb bici. Ara, després del primer dia, ja està. Però ja ho tens fet, això.
Me ho pensaré, eh?
Costa menys això que la cuina, ja
sí.
T'ho dic ara.
I tant
pues
que
ja
sí.
Ja podeu fer un raconet que vingui, eh, també.
Perfecte. Escolta, explica'm, per aquells que no coneguin la Cova de Vidre, Neus, explica'ns una mica com comença la vostra història i quan, perquè fa... Bueno, ja són, què, 3, 4, 4 anyets, 5?
Farà 4 anys al setembre que vam obrir. Pues bueno, jo era carnissera, en un àmbit familiar treballàvem en carnisseries, i bueno, vaig decidir, pues, els meus fills no seguien a les carnisseries, i bueno, vaig seguir, vaig voler plegar per fer altres coses que a mi m'agradaria fer. Cosa que, pues, carnissera m'agradava molt, però això de la cuina, pues, també sempre m'ha agradat.
Ah, això volia dir.
Claro, a casa sempre feia totes les coses, no comprava mai res fet, ni una nata, ni un pastís, sempre que venia algú m'he passat tota la tarda a la cuina, però bueno, després en 5 minuts tu menges, però pensaves...
Sí, això ja ho té, eh? Sí.
5 hores i dius, ostres, ja m'ho no res, però bueno, m'agradava. I bueno, vaig anar fent així i així, i vam, al final vam decidir d'agafar un restaurant en l'Homo Home, i bueno, vam provar. Ha sigut dur, el començament...
Clar, t'anava a dir, bueno, començar més de zero, de dir, no dedicar, no? Que no venies de dedicar-te a la hosteleria ja, ostres, és un
casa,
repte, eh?
I a casa, a la família, teníeu alguna, o el teu home,
no,
alguna
bueno,
tradició d'hosteleria o no?
No, nosaltres a la carnisseria sí que fèiem moltes coses, cunyades a baixa temperatura, canelons, coses, mandonguilles, bueno, moltes coses, ja veníem de que guisàvem bastant allí també. Claro, i això també pues, m'ha ajudat una mica a sàpiguer...
Sí, sí, però tema de restaurant,
no,
ni a casa, ni
no,
a casa de la teva parella.
Mai.
Curiós, això sí que és començar de zero, eh?
Imagina't. Home, així ens assegurem que com a mínim no. La carn, estupenda, qualitat fantàstica, i les verdures també.
Sí, sí. Bueno, sí, perquè el meu home és pagès, bueno, venim de pagesos també, jo també soc vinc de pagesos, amb vaques quan era joveneta, i, bueno, la carn, 33 anys de carnissera.
No s'ha de saber el que es cuina, això està clar.
Sí que m'ho tallo tot jo, nos fem les llonganisses, nos fem la botifarra negra, nos ho fem tot. Nosaltres, abans de començar el restaurant, el primer que vam comprar és una màquina d'embotir, una màquina de tallar carn i una màquina de picar. I la gent nos diuen, com és que compreu això? Si en un restaurant s'ha de comprar un forn, no sé què. Pues perquè és l'únic que sabíem fer i volíem fer això. I ens ho fem tot, ens ho elaborem tot naltros.
Mm-hmm. Ostres, molt bé, eh? Això sí. Hi ha garantia de qualitat aquí d'entrada, eh? Doncs... Sabem el que ens poseu al
sí,
plat.
La Neus Capdevila, que serà la nostra xef resident aquest mes de maig, tot aquest mes de maig, que per cert és un mes ben senyalat a la ciutat de Lleida, és un mes...
Festes.
Bueno, aquesta setmana, per exemple, ja tindrem la festa major, aquest proper cap de setmana, després Moros i Cristians, després les eleccions, que també, mira, s'han sumat aquí al mig del mes de maig.
Sí, ha fet variar una mica el calendari, això, eh?
Sí, perquè llavors la plec del Caragol l'han hagut de moure fins al primer de juny, per entendre'ns, eh? Però, bueno, és igual, eh? Tranquil, que el mes de maig és una cosa, és un no parar aquí, Lleida.
Mira, ara que has dit a plec del Caragol, jo que estic tafanejant al web de la Cova de Vidre, caragols, també els tenim, si volem, no?
Sí,
Neus, caragols no falten, no?
Sí, caragols a la llauna, és lo típic de Lleida, si no fem això ja... És ja no és Lleida.
Molt bé. Neus, escolta, durant aquest mes t'anirem coneixent, la Cova de Vidre. Recordo que estan a Lleida, que estan al carrer Alcalde Costa, número 7, a internet www.lacovadevidre.cat i el D sense la E, lacovadevidre.cat. Nosaltres et demanarem, a part de conèixer la vostra història i de conèixer les vostres propostes, et demanarem, home, ja que estàs a la cuina, aquí més fàcil, eh? No et fem cuinar-ho, però sí explicar-ho, et demanarem unes receptes cada setmana, Neus.
Vale.
I com que som, anava a dir, originals i lleugerament egoistes, en el bon sentit de la paraula...
Lleugerament, no, ja ho pots dir ben clar, egoistes del tot.
Doncs el primer dia, als nostres xefs sempre els hi demanem receptes per fer de tàper, perquè tant la Mònica com jo venim amb la maleteta cada dia cap a treballar. La veritat és que ha canviat molt això, Mònica. Abans, no ho sé, però
sí.
Avui en dia aquestes bossetes que ja ve tot preparadet, és còmode, eh?
Home, aquestes t'ajuden a que, com a mínim, el que t'hagis preparat s'aguante molt millor,
sí,
no?
Sí.
Es conserva molt millor i amanides fins i tot, que potser és el que viu pitjor al pas de les hores. Doncs també això, aquí sí que hem guanyat.
Però vull dir,
amb
una bosseta ho portes tot, els coberts i tot.
Com sempre diem, tu has de treballar una mica perquè no t'arribi aquella tristor quan obres el tap, perquè a mi és un moment del dia que dic, mira, Mònica, de veritat, mitja horeta més que hi haguessis dedicat ahir i ara series molt més feliç.
A vegades també és falta d'idees, eh? A vegades.
Clar, per això us portem als cuiners i a les cuineres, Neus.
Per això, Neus, avui et demanarem una recepta de tàper.
Vale, pues sí. Jo no us n'he portat un, us n'he portat tres.
Tres?
Ah, molt bé, fantàstic.
Però bastant ràpides de fer.
Sí. Bueno, perfecte.
I senzilles casolanes, que és el que jo he fet sempre tota la meva vida i estic fent al restaurant. I després també miro que els plats siguin equilibrats, que hi hagi verdura, hi hagi proteïna i hi hagi carbohidrats.
Caram.
Perfecte.
Vale? Doncs mira.
I... Doncs prenc nota, Neus.
Sí, ja estem aquí apuntant. A veure, vinga, va, primera proposta, va.
A veure, primer, pues mira, un arròs amb mandonguilles i tomata, però tomata no tomate frito, tomate natural. Sí. Vale? Una segona, després explicarem cada una. Pechuga amb verdures i pasta.
Molt bé.
I una tercera, una amanida semifreda.
Mira.
Vale? Jo ho faig així per el que ens agrada a nosaltres a casa. Jo sempre cuino el que a mi m'agrada. El que a mi no m'agrada, no ho cuino. Perquè no ho sé, no li dono tanta gràcia, m'entens? Hi ha coses en especial que a mi no m'agraden, doncs
però
ja...
Però t'agraden més coses que no pas no te n'agraden,
sí, suposo. Sí, no, són puntuals, quatre coses puntuals que no les faig mai perquè no m'agraden. Sí.
Molt bé, vinga, va, que jo apunto.
Vale. Mira, la primera, l'arròs, mandonguilles i tomata, bullim l'arròs, escorrem i reservem, vale?
Arròs blanc normal.
Arròs blanc normal, al punt. Quan veiem que està al dente, s'escor i se deixa reservat. Molt Després bé. Les mandonguilles se poden fer a casa o es poden fer, comprar-les, si hi ha algun lloc que, pues, que tinguin confiança i siguin bones, pues, també. És molt fàcil de fer escar picada, amb barrejall.
Amb quin tipus de carn les fas?
Jo, de tocino i vedella.
Barreja, eh? Barreja. Això també, cada casa, aquí també, sí. No? Té el seu secret, sí, en aquest cas. Hi ha gent que no barreja, gent que sí.
Hi ha gent que els agraden de pollastre, bueno... Normalment sempre és tocino i vedella, barrejant més tocino que vedella a les mandonguilles. I després és molt fàcil, si fica una llema d'ou, si fica all, julivert, i després se barregen ben bé, i una mica de pa ratllat o molla de pa, com se feia abans antigament.
És veritat.
Vale? I això se fan les mandonguilles. I després s'enfarinen, mai se passen per pa ratllat. Però bueno, també es poden passar per pa ratllat i fregir-les, tampoc no passa res. Per això se fregissen una miqueta amb molt poc oli, sol que se dorin de fora i es reserven també. Vale? Després la tomata s'agafa amb una cassola, agafes tomata natural, si no vols natural, lo compres, si no tens tomates normals, compres de pot, però natural.
Triturada, no?
Triturada, ja, sí. Perquè també és bastant natural, aquella. Eh? I fiques quatre dents d'alls així, mal tallades en trossos grossos, i fiques la tomata... perquè ja veus que ja hi va una miqueta d'oli, molt poc, i cous la tomata amb els dents d'alls i després hi tires les mandonguilles, ja, seguidament.
Tot això una mica de fer.
Tot això se fica una mica de... Sí, tot això se fica una mica de sal, sucre, i el que és diabètic se pot ficar sacarina, a més de sucre.
Ah, mira, molt bé.
El sucre o la sal és per traure l'acidez de la tomata. Quasi bé se fica tant de sucre com de sal.
Ah, caram.
El mateix. I després, bueno, també hi pots ficar orégan, albàquer, el que li agraden d'herbes, vale? Després això es deixa a foc fluix, a mitja hora tapat, amb les mandonguilles a dintre, i queden superbones.
És que, clar, és que ha de quedar bo per nassos.
Clar, i mira, o sigui, complicació aquí, evidentment, el que hem de fer, comprar la carn al lloc de confiança, en aquest cas, no?, per assegurar-nos que sigui, que sabem el que hi posem, però en realitat no és difícil preparar aquestes mandonguilles. No,
i si compres a les carnisseries, també si compres les carnisseries de confiança, persona, vale? Després la pechuga. Les fem pechugues de pollastre o alguna altra carn que no vulguis. Dius, bueno, no tinc pechuga, doncs pues bistec o un tros de llom o lo que t'agradi. O el que tinguis, a vegades, per la nevera també, no? S'agafa, se talla com a tiretes per fer-la més ràpid i les fas a la planxa tipus paella amb una goteta d'oli sol marcades, que estiguin una mica cuites, no gaire.
Sí.
Després traus aquestes pechugues i a la mateixa paella que quedi el gustet de la pechuga i fiques verdures, com carabassó, albergina, pebrot roig, pebrot verd, el que tinguis a la nevera.
Com ho fas? Amb tires llargues?
El pebrot petits? I tot això ho feia a quadradets, sempre. La pechuga la feia a tira llarga, perquè també així queda més bonic el plat. Si veus el plat més bonic... La pechuga llarga i les verdures a quadradets.
Ah, quanta raó, que ha d'entrar pels ulls, eh?
Sí, una mica. Sí, sí, sí. I, bueno, i després les passo les deixo al dente, ¿vale? I les passo en aquella paella mateix que he fet les pechugues i les faig al dente. Bueno, doncs ja està. Aquí ja tens el plat fet, sol esmortal.
Ja el tenim.
Una pasta, les verdures i la carn, diguéssim, la pechuga.
Quina bona pinta.
Perfecte, això tot cap al tàper ja ho tens fet, Ricard.
Sí.
Ja tens resolt
el
dia. Clar que sí.
Bueno, una altra.
Jo avui quasi ve deixar la setmana feta.
És que, a més això ho pots fer i aguante, bé, o sigui que molt bé. Ho pots fer per dos dies.
També, i alternes, el primer dia menges
clar,
fas un. Sí, si són sis dies i l'altre set a casa, doncs en tens tres, I fas dia sí, dia no.
No, el setè és el que quedi per casa.
Això.
Va, aquest sí.
Vinga, doncs, tres al preu d'una avui. De què va aquesta amanida?
Bueno, pues una amanida semifreda, ¿vale? Agafem tomàquet fresc, la tallem, no? Rulo, fresc o sec, el que agrada més, no? Després tomat, ai, perdó.
Rulo és formatge,
no, eh? No, començo, eh? Que
sí,
mai,
sí.
Mai...
sí, tranquil·la.
L'amanida semifreda, eh?
Sí.
Formatge fresc.
Uh-huh.
O sec o rulo, el que li agradi cadascú, més adient pel seu gust. Després, anous, panses, bacon i mango.
Mm, que bo.
O
bo,
si no vols mango, pots ficar pràssic,
ja
poma...
Ja veig per on vas, eh? Ja veig per on vas. Sí, sí.
Vale, amb una paella fiquem una culleradeta d'oli d'oliva i fiquem el bacon. Després les panses i els fruits secs. I saltegem una mica. Després ho reservem i ho deixem refredar, això. Vale? I fiquem al damunt, després, quan ho deixem reservar, tallem el mango o la fruita que t'agradi, que si meló, que si síndria, que si pràssic. Jo fico mango perquè ara estan de moda, mm-hmm. Són molt bons, a mi m'agraden molt també. Vale? Bueno, després què fem? Com que això ho deixem refredar tot i ho fem a la nit, suposo, clar, el dia sí. Muntem l'amanida al tàper i això ho fiquem al damunt fred. I després no se nos potxa, perquè té una mica de suquet.
Molt bé, bon truc aquest.
Clar, el no potxes l'enciam, quan arribes a l'hora de més dia de menjar-te'l, pues, no es creme l'enciam, no es, com si se podrigués, se fiqués pou, que després no apeteix menjar. Després queda més... I després li dones dues voltes a l'hora de menjar i tot allò se torna a línia.
Uh-huh.
O al davall, el que és la feta, la línia, i al damunt l'enciam també és el mateix, eh? És l'únic perquè no se cremi l'enciam.
Bon truc aquest.
I bueno,
jo he pres nota de tot, eh?
Sí, no? És fantàstic.
Són tres tàpers, una mica senzills, però bueno, pensant que hi ha les tres coses.
Sí,
que
sí,
diria.
Són equilibrats.
Equilibrats.
Són perfectes.
Clar, tenim el menú resol en plat únic. Jo crec que has donat avui molt bones idees, Neus, sí. Perquè a vegades és veritat que, no, tu dius, no són complicades, però això no vol dir que siguin pitjors o millors. No, és que a vegades això és el que necessitem.
No,
amb coses
està,
que
clar.
Probablement ara, tot el que ens has dit, la majoria de coses les podem tenir a casa.
Sí, és que...
són fàcils.
Si hem d'anar amb un llibre de cuina i començar a mirar, ai, ara me falta això, ara me falta allò, ara me falta allò, acabes no fent les coses.
Ah, exactament.
Per mi perfectes. No. Propostes de tàper. Ja sabeu que avui hem conegut a la Neus Capdevila-Beguer, que és la xef de la Cova de Vidre, és un restaurant que el trobeu a Lleida, al carrer Alcalde Costa, número 7, que serà la nostra xef resident d'aquest mes de maig. De fet, ens acompanyarà tot el mes de maig. Neus, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. T'esperem dimarts vinent.
Gràcies.
Eh?
Aquí estarem.
Que
gràcies,
vagi molt bé.
Gràcies,
Neus.
A vosaltres.
Nosaltres fem una pausa.
Sí, perquè he d'agafar aire, perquè com que no tinc temps d'anar a menjar ara, doncs mira, aire i continuem, va.
Fins ara.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas, señora Oltra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Keylor Navas.
Hola, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Te molesta el apelativo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
Me da un poco igual, ¿vale?
Todos pasan por el partidazo de COPE.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Lo mejor de las mejores marcas. Y con un 70% en la segunda unidad de más de 1000 artículos, solo lo encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Como el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,61 euros.
Con un 70% de descuento.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vinga, doncs seguim amb més coses. Ricard, escolta, ara en aquests darrers mesos es parla molt de les notícies falses, no? De les fake news.
Les fake news.
Sí?
Estan doncs una cosa... de moda més que mai, eh?
Més que mai, exactament. Doncs el que existeix molt abans de les famoses fake news o de que li poséssim nom són, és la publicitat enganyosa. Uh-huh. No veràs en molts àmbits. També en temes relacionats amb la salut, i en això, per desgràcia, hi ha molta publicitat enganyosa, per exemple, respecte al sobrepeso i l'obesitat. Hablamos de esto con la doctora Torrejón hoy para desmentir algunos de estos bulos. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Pues es verdad que cuando se dice, por ejemplo, pongo un ejemplo al azar, que se puede perder un kilo en una sesión, ¿esto es real?
Bueno, se puede perder, pero lo que la gente tiene que saber es que ese kilo que se pierde es kilo de agua. Es decir, cuando perdemos peso, o mejor dicho, cuando nos pesamos y nuestra balanza nos da un peso, es el resultado del peso de muchas cosas, ¿no? De los huesos, de los órganos, de los músculos, del agua, de la grasa, etcétera. Entonces, cuando una persona se hace una sesión o te metes en una sauna, ¿no? Que esto también la gente lo hace muchísimas veces. Dice, ¡ay, qué bien, he salido de la sauna y he perdido un kilo! Y te vas al bar de la esquina, te tomas un cafetito cortado y el kilo vuelve y dice, pues sí, el café cortado no es un litro, ¿no? Bueno, porque el agua es más o menos una circunstancia constante que tiene que estar en nuestro cuerpo, va y viene. Por eso no es bueno que la gente se pese cada semana, porque los movimientos de peso que va a haber son movimientos de agua y no de grasa.
Claro. Vale. Doctora, en ocasiones cuando una persona hace tratamiento para el sobrepeso, le dicen, no has perdido peso, pero tranquilo, que has perdido volumen. ¿Es cierto eso?
Esto se lo dice muchísimo y es una grandísima mentira. Es decir, cuando una persona tiene como objetivo perder peso, su objetivo es perder X kilo de grasa, ¿vale? Claro. Las otras partes no hay que tocarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muchas veces la persona llega donde fuere, yo espero que no sea un centro médico, porque ahí tenemos la obligación de trabajar con bastante más seriedad. Y entonces, ¿qué pasa? La pesa ahí, no ha perdido peso, pero un poquito para adorarle la píldora, le dice, bueno, tú tranquila porque no has perdido, pero has perdido volumen. Y yo siempre digo lo mismo, el único volumen que no pesa son los gases. Es decir, si yo tengo una crisis de gases, yo no entraré en el pantalón, pero voy a pesar prácticamente lo mismo. Quitando eso, si yo pierdo volumen, para yo perder volumen, que el volumen lo pierdo sobre todo de la grasa, yo tengo que haber perdido algo de báscula. Por lo tanto, cuando escuchen estas afirmaciones, corran para el otro sitio porque no le están contando la verdad.
Y, por ejemplo, ¿es posible garantizar resultados cuando hablamos de pérdida de peso, ¿eh? Porque esto también es otro gran eslogan.
Sí, pues vamos a ver, posible es porque, de hecho, yo creo que en muchos sitios se garantizan los resultados. Yo cada vez que me entero de estas cosas le digo siempre al paciente, primero asegúrate que sea un centro médico y pide esa garantía por escrito. Y luego, en función de que sean capaces de cumplirlo o no, reclama si es el caso, ¿no? Pero esperemos no reclamar, esperemos entender las cosas. Se puede, pero es mentira. Nadie puede garantizar los resultados. Yo no le puedo garantizar los resultados al paciente. La pérdida de peso depende de un trabajo hecho al 50% entre el paciente y el médico. Entonces, ni el propio paciente sabe qué circunstancia, qué le va a pasar. Imagínate un esguince de tobillo, que tengo que hacer reposo, que por lo tanto me voy a mover menos. Es decir, son tantas las circunstancias y la variabilidad de factores que pueden influir en la pérdida de peso que es imposible garantizarlo de una manera completamente seria.
No, claro, que usted me lo garantiza, pero yo después me lanzo al croissant, doctora.
Entonces, lo único, estas son las famosas frases que se lanzan, ¿para qué? Bueno, pues para generar una confianza en el paciente, porque el paciente dice, hombre, si me lo garantizan, tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, yo creo que las garantías el paciente las tiene que buscar por otro sitio, por la seriedad, por la profesionalidad, buscando centros médicos, pero no con frases milagrosas porque no existen.
Claro. Otra frase, no sé si milagrosa, pero que también se dice mucho. ¿Se ha bloqueado la dieta o el metabolismo?
Sí,
¿esto es
bueno,
verdad?
Sí, bueno, esto se dice mucho, ¿eh? La dieta, yo siempre digo, pobrecilla, pues si la dieta es un papel, si allí lo tienes escrito, sí, y el papel todo lo aguanta, ¿no? No, ni se bloquea la dieta ni se bloquea el metabolismo, porque si yo hace 2 semanas he sido capaz de perder 1 kilo y pico, hoy mi metabolismo no cambia así porque sí. Sí que pueden haber factores circunstanciales que pueden intervenir e influenciar en la pérdida de peso, pero eso los conocemos bien los médicos, pero no en el sentido de que el metabolismo esta semana funciona y la semana que viene no funciona. Lo que sucede es que una persona, cualquiera de nosotros, necesitamos muy poquito para transformar una dieta de adelgazamiento en una dieta de mantenimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vamos, nos pesamos y no hemos bajado de peso. Y entonces ahí, en lugar de invertir tiempo a explicar al paciente, es mejor concluir diciendo, no te preocupes, no pasa nada porque se te ha bloqueado la dieta o se te ha bloqueado el metabolismo. Uh-huh. Son también afirmaciones que no son ciertas.
Bueno, pues creo que hoy ha quedado claro. Si queréis conocer la verdad del proceso de la pérdida de peso, llamad al 934 14 36 31, 934 14 36 31 e informaros con la doctora Torrejón. Es una visita de media hora en la que podéis plantearle todas vuestras dudas. Y,
a ver,
y es la gracia, es preguntar, claro, y que te digan sobre tu caso, ¿eh?
Correcto.
No, no lo olvidéis, ¿eh? 934 14 36 31, 934 14 36 31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer. Gracias,
gracias
por estar con nosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, adiós.
Don Ricard, nosaltres també tanquem la paradeta per ara, no? Només
sí,
una estoneta fins
no
a les dues.
Un momentet.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media. La Cova de Vidre t'ofereix els seus menús especials de carta, tot en brasa, més de 14 primers i més de 14 segons. Tot el sabor de la cuina casolana típica de Lleida. A la Cova de Vidre, tots els nostres plats i rebosteria són fets a casa i treballem amb productes de proximitat. La Cova de Vidre, Alcalde Costa 7. Reserves al 973 28 29 15 o a lacovadevidre.cat.
Máquinas de coser, bordar y planchar. Especialistas en reparaciones domésticas e industriales. Recambios y accesorios para la confección textil. Gran surtido en bobinas de hilo, agujas y aceites y más complementos.
Coser, bordar y planchar en Alcalde Pujol 13, cerca de tráfico, y en el 973-099-931. Desde las 10 de la mañana a 1 y media y de 4 y media a 8 de la tarde. Fácil aparcamiento.
Descans Lleida et continua oferint les darreres tendències en matalassos, butaques relax, capçals i sofàs llits, canapés abatibles i mobiliari per a la teva llar. I fins al 15 de juliol aprofita la promoció 100 noches de prueba amb els matalassos multisac micro de 1.300 i 1.800 micromolles. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 36 de Pi Margall i al 973-52-5109. El teu descans no té preu.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos. Ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
¿Sabes ese momento en el que tienes una duda legal y necesitas un abogado, pero el único que conoces es el abogado de la película? Ese es un momento Legalitas, de libro. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Comencem la nostra tertúlia dels polítics i, com sempre, doncs hem fet, com quasi sempre, hem fet un ple a l'estudi. Estem ben acompanyats avui amb la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
La Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Per darrera vegada, almenys amb aquestes sigles, Paco Cerdà de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Lleida.
Bueno, hi ha uns quants, que és la darrera vegada, em sembla.
Sí, però amb aquestes sigles de Convergència i Unió això ja desapareix. Paco, què tal? Bon dia.
Bona tarda.
Bueno, però ja està, això de CiU oficialment s'ha acabat, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
Ho dic perquè fa 4 anys encara era
no
Convergència
pensat,
i Unió i ara
no
s'ha acabat. Almenys
ara,
aquí,
ja. Ara s'enyorarà. Mira, sí. Ara està, ah, ja està a punt de plorar i tot.
Dolors... Me passes la gravació.
Està penjada, està en el podcast. Clar. Dolors López, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon migdia.
Bueno, també està amb nosaltres el Dani Rubio, de Ciutadans. Dani, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I l'Elvira Siurana, de la Crida CUP. Elvira, què tal? Bon dia.
Molt bé, hola, guapos.
Escolteu, ja us,
i com, guapes.
Us vaig passar el calendari. Comencem la campanya electoral aquesta setmana, el divendres. No, això dic. I per tant, les dues properes setmanes no tindrem tertúlia dels polítics, per tant, avui és la darrera, no de maig, perquè us espero el dia 28.
Oh, però el 28...
És ressaca. Ah, sí.
Potser vindrà...
Vindrà qui vindrà.
Vindrà qui vindrà, no?
Bueno, no sé qui vindrà. Jo, com
vindrem,
sempre...
Vindrem tots.
Jo contacto...
Però m'has a veure el Ricard.
Bueno, no sé. Bueno, jo contacto amb els partits. Jo contacto amb els partits. Els partits envia, doncs, qui creu oportú.
Qui t'enviarà, qui cregui...
En fi, bueno, sigui qui sigui, que ja us ho dic ara, que vagi bé la campanya electoral, perquè...
Parlarem
perquè
de la
Déu-n'hi-do.
Gràcies.
Abans... No, que la plec és després.
La plec és després.
Ah, val.
Caldrà parlar de la plec, que vingui la gent.
Escolta, per cert, Paco, que clar, jo ho escolto perquè m'ho explica el Cosme, però tu que ja has estat el Caragol Tour aquest a Madrid, realment ve gent que s'interessa per dir, escolta, sí, clar. I a Lleida què munteu i com poden venir i tal?
Bueno, hi ha molta gent, que ve, molta gent. Bàsicament, el que hi ha allà són patrocinadors, i els patrocinadors importants com, per exemple, Airbus, com, per exemple, Sant Miquel, no? que tens que cuidar-los una mica perquè vagin fent, i després hi ha premsa, bàsicament, de turisme, i realment és que ve molta gent. És que ve molta gent a passar un dia. Per exemple, hi ha uns descomptes amb els bitllets de l'AVE o de l'AVAN, que també es poden aprofitar. Hi ha gent que ve a passar un dia, hi ha gent que ve a passar els 3 dies. Però la plec, jo penso que és una festa molt nostra.
Sí, és molt popular.
Escolta, com a...
No, tu estaves a Madrid, segur que vinies algun dia a la plec.
He vingut a vegades, i a Madrid, a més, es menja caragols, també. Vull dir, també és un menjar popular allí. A Lavapiés hi ha diversos centres que diuen els caracoles. Són famosos. Que passa que no són tan bons com els de Lleida,
Exacte. I menys els de la plec.
Paco, escolta, com a representant del partit al govern de la Generalitat, s'ha suspès la Volta Ciclista a Lleida d'aquesta edició. El seu organitzador, el Sergi Escobar, diu que no ha rebut els 8.000 euros de subvenció de la Generalitat de l'edició de l'any passat i que tampoc tenia previst rebre la d'aquest any i, per tant, doncs, com que de recursos no van sobrats, han hagut de suspendre l'edició d'aquest any que estava prevista pel 7, 8 i 9 de juny.
Sí, el Sergi s'ha oblidat a dir de que per fer això se té que presentar la junta del club, i que aquesta junta no s'ha renovat fa dies i que, per tant, no hi havia la documentació adequada. és el que em van comentar. Jo
per tant, això és un punt i seguit?
No, no.
De la volta, vull dir?
Sempre aquesta subvenció... Jo, evidentment, no puc parlar en nom de la Generalitat perquè no tinc res amb... Però vaig trucar, perquè, òbviament, a mi em preocupava, igual que...
No ho sé, perquè tu vas estar molt implicat a la volta.
Exacte. I, a més, amb els antics de la volta, que jo crec que els històrics tenen molt que dir, Tu també ho saps, lo de l'històric, que encara se reuneixen i tal. El problema és un problema administratiu, és a dir, ens acostumem a presentar i a demanar subvencions sense complir el que està arreglat. Llavors, el que estava arreglat és, escolti'm, presenti'ns qui és la nova junta, una sèrie de documentació, i ells no havien renovat aquesta junta, no havien fet la documentació, i concretament a mi me diu el Joan Segura de que quan li va dir, que li va dir de forma directa al Sergi, el Sergi li va dir que no tenia temps i que és igual. Si la vol recuperar, segur que aquesta subvenció de la Generalitat, que són temes molt pautats, la tornarà a tindre, sempre i quan se presentin els documents que siguin adequats.
Correcte.
Així, aquest any no tindrem ni volta ciclista a Catalunya ni a Lleida, no? Perquè la de Catalunya
no,
tampoc
Catalunya
no passava.
No va passar, ja.
No passava, no?
Sí, aquesta també va ser un... Bueno, no ho sé, va ser
bueno,
un...
Bueno, és
un
una llàstima, perquè són activitats que, bueno, que a la gent que li agrada l'esport...
Però va vindre la Volta...
Encara que no agradi.
Va vindre la Volta a Espanya.
No, però... Bueno, però si a més de la Volta a Espanya podem tenir la Volta...
Que no tornarà, perquè...
La Volta
no
a Catalunya i la Volta a Lleida, doncs molt millor, no? Perquè són aconteixements que apleguen moltíssima gent i que, bueno, i que en definitiva també el nom de la ciutat i dona vidilla, no, a tot.
Escolta, avui, com que és el darrer dia abans de les eleccions, i m'heu dit, escolta, anem a fer alguna cosa que no sigui molt, molt feixuga, dic, bueno, pues, us preguntaré igualment.
Concretament una altra, la Carmen una altra ha dit, a veure si celebrem alguna
cosa. Sí, celebrem a veure si celebrem alguna cosa. Bueno,
jo he dit que el triomf del Dones de Lleida, que ha posat una
crida a la manada, sí.
I l'ha guanyat.
Sí, és veritat.
És important,
és veritat,
Elvira. 125.000 euros, no?
125.000 euros. 50.000, més o menys. 150.000 cadascun.
Sí, cadascun.
Per la difusió.
Dos del cinc.
Per la difusió de les gravacions, que és algo que, a més, abarca moltes més coses, no? Mm-hmm. Es pot extrapolar.
És una bona notícia, sí. I, a més, jo crec que jo aprofito, perdó, per dir que les penes s'haurien de ser en aquests casos més altes.
Més contundents.
Més contundents i la justícia més ràpida.
I més enteses.
Bueno, i després també vam dir...
Els senyors de la manada que no estan a la presó, eh?
No, estan
tranquils.
Estan condemnats, no. Però no estan a la presó.
Sí. No, mira, jo em vaig comprar per Sant Jordi el llibre, que ja no era novetat, però bueno, me'l vaig comprar, el llibre de la Bel Olid, de Feminisme de Butxaca, i explica tot això, eh? Mira, hi ha un apartat que parla de les violacions i parla de què és una violació i de lo que comporta les dones... I són estadístiques, eh? Hi ha un munt de violacions, moltes de les quals es donen dins del matrimoni o dins de la parella, que no s'acaben denunciant i no acaben arribant als jutjats, precisament per això, perquè quan a la dona li expliquen tot el periple que haurà de passar, moltes dones diuen, mira, ho superaré.
Sí. Mm-hmm. Hi ha hagut diverses manades i manadites,
sí,
que és el
sí,
que...
Sí, a més
és cada dia, eh? És que no hi ha dia que no t'aixequis amb una notícia que dius com pot ser això.
No, és que... Dóna la sensació de que hi ha un efecte mimètic, no? Que hi ha un cert mimetisme, perquè des de que va sortir el tema de la manada, amb tota la repercussió mediàtica que va haver, lògicament, pues, si us fixeu, de tant en quant van sortint també a diferents llocs, també violacions d'aquest estil, manada.
El fet que no hi hagi condenes clares legitime una conducta. Sí. Una conducta que, per altra banda, jo penso que sempre ha existit. Era típica del poble que anaven a violar les noies de l'altre poble.
Sí, però que ara se sap.
I que abans no es denunciava. I ara comença a sortir, però com la resposta de la societat, dels jutjats... és tan nímia i tan negativa, perquè a més al final la que pateix és la pobra violada, perquè sembla que sigui ella
provocadora. No, és que a més, a veure, amb, pues tot, el final... procés, amb tot el procés, des de que denuncie fins que hi ha una sentència, i després jo penso que també, però que tot aquest procés té que ser horrorós per la persona...
Però que tu deies aquest mimetisme, penso que també ve donat una mica nou el tema d'aquestes repercussions mediàtiques, que fem aquest circ tan impressionant que es fa a tot arreu.
Shows televisius.
I a més, el que és inadmissible és això, que algú tregui les gravacions que són al jutjat i les posi a les reds, no? Que és el que s'ha condenat en aquest cas, i que em sembla que és un precedent per a tot. Vull dir, sí, això sí, no es pot
fer,
no pot
ser
que els jutjats s'escapin.
Deixeu-me que canviï de tema, després... Sí. Després
posem, quan és una manera de posar llei de...
Sí, correcte, no, ja em sembla bé això. Quan faltin 3 minuts també us demanaré que feu porra, però a veure quin resultat se'm dieu. Però abans d'això, es va realitzar el darrer ple a l'Ajuntament de Lleida, on doncs, vau fer foto de família, sortiu tots ben posats, i ben maco, i a més barrejats. Tots bueno, els que hi ha, els que hi ha avui.
Els que
hi ha els regidors, alguns repetiran, alguns no. Això és llei de vida, és així. Us volia preguntar, entre d'altres coses, el que s'ha deixat per més en van, cosa que fa 2 mesos semblava impossible, és el tema del POUM. El POUM fa 2 mesos semblava que s'havia d'aprovar sí o sí, i hores d'ara doncs, s'ha deixat per després de les eleccions. Núria Marín, què ha passat?
Bueno, ha passat que...
Que ha canviat en 2 mesos.
Ha canviat el posicionament d'algun grup. Hi ha hagut grups que ens han mantingut, que ja dèiem que no, i que... A veure, que qualsevol escapava de qualsevol lògica i de qualsevol Disney, si vols tu, fins i tot ètica, no? Un POUM, que és una cosa tan important per una ciutat i que té moltes repercussions, doncs que aprovau així de pressa i corrents, i quan hi havia un debat ciutadà no era procedent i havíem demanat de que no fos així, no? I sembla ser que, bueno, el grup de Ciudadanos va decantar, no?, el fet de que no, perquè tant Esquerra com altres grups, els grups que popularment diem el bloc Indep, o Disney com vulguis, ens vam posicionar ja de seguida de que no,
Núria,
de que
era un... Esquerra, digue'm el que més us grinyolava del POUM, el que més.
Ostres, és que hi ha moltes coses, no et puc dir el que més, perquè eren moltes coses, es van canviar coses que tenien una repercussió que ara potser a priori no es veien, però que després a llarg plaç, doncs es va canviar lo de les volumetries, després aspectes de definició d'espais que eren d'ús públic i que passaven, bueno, era un cúmul de coses, no et puc dir una cosa estrella, no, hi havia moltes coses, i com que hi havia moltes coses, doncs...
Paco Cerdà, vosaltres ja estàveu en contra, per tant, entenc que satisfet, que de moment s'hagi aplaçat.
És que el tema no és satisfacció, no. Jo crec que era un tema de lògica. El titular meu és consens ciutadà que no hi havia. És a dir, era un POUM aprovat de forma express i amb uns criteris bàsicament unilaterals. De les esmenes que van presentar tots se van a posar poquetes, i a més hi havia moltes esmenes al POUM de la ciutadania, no? Jo penso que ha sigut una postura coherent, és a dir, hi ha unes eleccions, aprovar el POUM a menys d'un mes de les eleccions, des del meu punt de vista, no era lo lògic, i amb un nou equip de govern que sortirà, sigui el que sigui, no?, i amb un nou ple de l'Ajuntament, doncs el que tens que fer és començar a treballar el POUM, que tampoc serà una cosa de 3 mesos, suposo, espero que sigui una cosa molt consensuada, perquè però jo no parlo simplement consensuada dintre del ple, parlo consensuada amb la ciutadania, que jo penso de que és que són los que ho tenen que patir, el POUM, o patir o disfrutar, no ho sé, però el POUM és un tema que durarà 20 anys.
Paco Cerdà, al vostre grup municipal, diguem un aspecte del POUM que hagueu dit, mira, per aquí aquest segur que no passem.
A veure, pel consens. I ho torno a repetir, ho repetiré 100 vegades. Pel consens. Un POUM té que ser de consens. De consens perquè no sabem... d'aquí a 20 anys hi haurà 5 governs municipals més. Que pot passar el que sigui. I una cosa tan llarga necessita un consens de la ciutat. No solament... Nosaltres, per exemple, és una xorrada, però nosaltres vam plantejar una reunió amb el Col·legi d'Advocats. Per advocats urbanistes. És veritat de que l'equip de govern tenia un advocat urbanista, un sol, i no van voler pactar amb el Col·legi d'Advocats. És a dir, no van voler demanar l'assessorament al Col·legi d'Advocats, que hi ha advocats urbanistes, no? Per què? Perquè ja hi havia un advocat urbanista. Jo crec que aquí no sobra res, aquí se té que sumar tot. I si nosaltres tinguéssim un altre assessor jurídic o un altre arquitecte, el que sigui, també se tindria que escoltar, no? més un col·legi professional.
Dolors López, del Partit Popular, a priori vosaltres estàveu a favor d'aprovar el POUM?
A veure, en aquesta ocasió no. O sigui, la primera vegada, quan es va aprovar inicialment, nosaltres vam donar suport per dos motius. Un, perquè havien acceptat les nostres esmenes i, per tant, havíem col·laborat a millorar el POUM. I dos, perquè era la manera de que es comencés a tramitar. O sigui, era, si no s'aprovava inicialment, aquell document es quedava allà. Si es tramitava, significava que tothom podia presentar les seves al·legacions, particulars, empreses, etc., no? Associacions, tothom podia presentar les seves al·legacions. Ara bé, què ha passat posteriorment? Ens hem trobat que el POUM es tenia que aprovar entre unes eleccions generals, que no preveia ningú, i unes eleccions municipals. És a dir, aprovar un document que ha de marcar, que marque tot el disseny de la ciutat pels propers 15-20 anys, inclús més, perquè després hi ha coses que ja queden, no? Aprovar això en un procés electoral contamina el debat. No es pot aprovar d'una manera serena. Vull dir, hi ha interessos, diguem, electorals, partidistes. I, per tant, quan es va fer la comissió d'urbanisme prèvia a la seva aprovació en el ple, que ja no es fa, nosaltres ens vam abstenir per aquest motiu. Recordo als oients que l'aprovació del POUM requereix no una majoria simple, com és en el cas de la majoria de les votacions en un ple, sinó que es requereix una majoria qualificada. En aquest cas, aquesta majoria qualificada és la majoria absoluta, és a dir, la meitat més un del número legal de membres de la corporació. Per tant, els socialistes, l'equip de govern que té 8 regidors, necessitava per aprovar el POUM 6, bueno, si contem a la Rosa Salmerón són 9, necessitava 5 més, amb la qual tenia que tindre dos grups. I ni Ciutadans ni el Partit Popular, que inicialment sí que vam aprovar el POUM, a la comissió aquesta prèvia ens vam abstenir. I ens vam abstenir, almenys parlo del nostre cas, no tant per una qüestió de no estar d'acord amb el POUM, evidentment que és un POUM millorable, està clar, però no en tant en quant el POUM, sinó perquè no és el moment. I el que deia el Paco, aprovar un POUM en un moment electoral sense un consens més ampli no és bo per la ciutat. Hi haurà unes eleccions municipals, hi haurà uns grups polítics, i si des del començament se fiquen fil a l'agulla, hi ha uns consensos, doncs, bueno, perquè al final, Paco, tu parles de consens, però al final els regidors són els representants de la ciutadania, i si a una majoria àmplia de regidors, jo entenc que aquest consens també ja hi és, perquè som els representants i som els que escoltem també a la ciutadania. Perquè també...
Dolors, que ha quedat clar.
Pues això, que té que haver aquest consens, estic completament d'acord.
Dani Rubio, Ciutadans, suposo que un cas similar.
Sí, jo per no repetir el que s'ha dit aquí, en un primer moment vam votar que sí per iniciar el tràmit, però després ho hem vist massa precipitat per aprovar un POUM. I hem tingut diverses reunions amb l'equip de govern, però al final no ens hem pogut moure de l'abstenció, perquè ja dic que era molt precipitat, havia moltes coses que estudiar, i jo crec que era millor deixar-lo per el proper mandat. I aquesta és la qüestió.
Des de Ciutadans hi ha algun punt del POUM que dieu, mira, per aquest segur que no passem?
No, jo més que res per ficar ara a dir punt, no, és més per la precipitació i la manca de temps per fer un estudi profund.
Val a dir, només un apunt, que ja quan se va presentar, si recordeu, ja quan se va presentar inicialment el projecte, i ja ens vam queixar tots els grups de que era una documentació molt extensa i que se'ns havia donat en un període de temps molt curt per poder estudiar aquella documentació, perquè un POM no és una cosa... A veure, i si no tens un urbanista
com a regidor...
Pues, clar, Allò tu has d'estudiar i
jo saps que veig que al final acabeu parlant d'alçades, volums i històries, i jo crec que potser primer s'hauria de definir quina Lleida volem.
Claro. Bueno, clar,
i a partir d'allí
però això forma part d'això també.
Això teòricament ha d'estar aquí dins. Elvira Siurana, en el teu cas, evidentment no estàs amb tasques de govern, però no, suposo però que el tema del POUM també el coneixes.
Sí, sí, vam estudiar, vam fer debats, a més, amb els ciutadans, per barris. També els comuns també ho han treballat molt, i realment hi ha moltes coses en les que estem de desacord, i és el model de ciutat realment. Ens preocupa molt la Lleida buida, les botigues tancades, els magatzems, tots els barris plens de magatzems tapiats, i que en canvi es faci una aposta per la construcció, per noves àrees comercials, que pensem que no ens fan ni falta perquè no tenim prou de gent per comprar tantes coses com es poden vendre amb aquestes macroàrees comercials, no? Nosaltres apostem per un comerç de proximitat i centrat amb la gent de Lleida. A més, tenint en compte moltes coses, no? Que de cara al futur, Lleida té que ser una ciutat amable també per la gent gran i per la gent nouvinguda, i per mi, que ja sóc una jubilada, és molt més pràctic anar a comprar a la botiga, a la fruiteria de la cantonada, que a més és una noia que té una família de pagesos i que porta el menjar d'aquí de l'Horta de Lleida, les fruites, que anar a les grans superfícies, que sí, són més barates, perquè pensem que ja la gent de fora no ve amb aquestes grans superfícies perquè té molts llocs on anar, i si agafes el cotxe t'és igual anar-te'n a Terrassa que a Sabadell, a l'IKEA, no? I, en canvi, s'està quedant buit el centre de la ciutat, que és el que necessitem la gent que vivim aquí. I, per altra banda, hi havia el problema aquest també dels volums, de que s'havien d'escapçar les cases, unes coses estranyes que sí que requereixen una explicació a la ciutadania i que la gent s'enteri de què passa. Això amb tot, no? I opini, i realment era precipitat i era forçat, i ens alegrem molt de que no surti.
Carme Valls, s'hagués pogut aprovar o satisfeta de que ho deixem passar?
Bueno, jo, satisfeta, se va prendre una decisió. Jo crec concretament que va ser Fèlix qui va prendre aquesta decisió per no interferir a les eleccions. Jo quan has arribat que em dic, parlem d'algo alegre,
sí,
i tal,
ja
per a mi parlar d'algo alegre hagués estat que justament que el POM s'hagués aprovat i hagués tirat endavant, perquè jo sí que hi crec, i crec que, i com diu l'Elvira, nosaltres evidentment allí s'ha treballat molt, hi ha altres partits que han fet reunions, però els primers que van fer reunions als barris han set nosaltres han fet, l'altre dia en comptàvem, no? Han fet més de 40 i pico reunions als barris per parlar amb la gent i parlar quines són les necessitats. Evidentment que les necessitats de cadascú, i tots podem estar en desacord, i sobre el POU podríem parlar avui, demà, passat demà, crec que és lo suficientment important, hi ha la suficientment informació com per poder discutir perquè hi ha tants magatzems tapiats o que no se'n fan ús, quin era el projecte d'aquests magatzems que ja no se'n fan ús al POM, quin és la construcció de tants parts, el fet de que la Lleida ha de créixer cap a dintre i no cap a fora, el fet del sistema comercial, amb el qual tots estem d'acord, amb el sistema comercial de la proximitat, però hi ha algo més enllà, i a més aquí ho han parlat en diverses vegades, no? Jo crec que des del Partit Socialista nosaltres mirem amb una Lleida de futur, i en alguns casos s'està mirant amb una Lleida de passat. Estem parlant d'una Lleida que ha de créixer, d'una... Bueno, la realitat és que està allí, i que, bueno, d'aquí un mes o d'aquí dos mesos o així, pues, tornarem a iniciar, ja està. Jo crec que no cal donar-li més voltes.
De manera molt,
molt val a dir també que i és una cosa que ens vam queixar nosaltres, no només del POM, el POM comporta, o hauria de comportar, lligat al POM, i van pues, les ordenances de mobilitat, les ordenances... I amb aquest POM, això, depèn, segons el nostre criteri, l'ordenança, per exemple, de centre històric no estava prou treballada. Perquè això és una de les coses que nosaltres hi vam posar,
bueno,
molt d'això.
Però esmenes també se'n van presentar poques, per tirar-lo endavant.
Home, no, se'n van presentar, poques no, se'n van presentar. I
no hi havia massa aquest, interès.
No? De la mobilitat, de les, que no és ben bé POM, però que va lligat, pues, no està bé,
bueno,
prou consensuat.
S'ha barrejat de grups municipals,
però
perquè de ciutadania,
coses,
de la ciutadania d'Unidó, de la ciutadania...
Bueno, però hi havia firmes que diuen, és que el POM no vull que tindre les escombreries davant de casa,
bueno,
meva, això no formava part del POM.
Bueno, però
se va fer una propaganda, diguem, per part d'alguns grups no massa corresponent.
Bueno, sí, ja, és, no, jo ja t'ho dic, hi ha coses que no són ben bé del POM, però que la gent ha de prendre consciència que el POM repercuteix clar, repercuteix amb la mobilitat...
Un projecte urbanístic, clar, un projecte de ciutat, això, repercuteix en tot.
Escolta, que ens queden 3 minuts per arribar a les dues, us he dit que faríem així com un...
Algo més lleugeret,
però... una predicció, escolta, com... Va, us anava a preguntar quants regidors més o menys creieu que traureu cada partit, però com que ningú em dirà una xifra, així, ni ningú 4. Es mullarà... Ah, sí?
L'Alvira ja ho ha dit, ja està.
L'Alvira 4, vale. Però els demés, aquests de més no em direu ningú res?
Home, jo que he de parlar no. del col·legi de Lleida. Que
bueno, clar, correcte. El Dani, és veritat, el Dani Rubio, sí, plegue de regidor Lleida, però et presentes com a cap de llista al col·legi. Eh?
Sí, sí. No faré cap...
No faràs cap...
No, perquè aquí no, en les prediccions sempre hi ha una qüestió de sort.
Ah, sí?
Jo crec que sí, i aquí en unes eleccions no hi ha sort. És lo que
estàs fotuda.
No, dic que és el que vol la gent, no és una qüestió de sort. I
ara,
no,
us aventureu a Lleida, ciutat, a dir-me qui serà el proper o la propera alcalde o alcaldessa?
No, jo no, veig incapaç. No. Pensem que es presenten, hi ha 13 candidatures, eh? Uh-huh. Hi ha molt vot... d'aquest indecís o que avui escoltava la ràdio i deien més que indecís, que canvie d'una setmana a l'altra, o sigui, fas la mateixa enquesta,
bueno, jo l'únic que m'atreveixo a dir és llavors... que estarà com està també molt ara, molt fragmentat.
Sí, és a dir, jo recordo fa molts anys una paeria de Lleida amb 2-3 partits.
Tres.
Jo crec que no hi tornarem amb això.
No.
Això sí que crec que no hi tornarem.
L'empoderament popular ha vingut per quedar-se. No. A mi em sembla bé, eh? No.
En tot cas, qualsevol alcaldessa o alcalde segur que passarà per algun tipus de negociació amb el PSC, això està claríssim.
Bueno.
Sí. Home, suposo que qualsevol alcalde o alcaldessa passarà amb negociacions amb tots.
Bueno,
de moment ha de ser el més votat. De moment el més votat serà el que podrà...
Molt bé. No?
Perquè en cas de pactes sempre...
Doncs, escolteu, que la setmana vinent i l'altra no tindrem tertúlia dels polítics, perquè tindrem doncs, les entrevistes amb tots els candidats de tots els partits. I bé, jo us espero aquí li toqui, aquí sigui, el 28 de maig, dimarts, a 2:15, aquí a la tertúlia dels polítics. Ja sabeu que nosaltres ens posem en contacte amb cada partit i cada partit decideix qui ve. Vull dir, perquè alguna vegada algun oient que et diu aquesta persona o aquest no el convidis. No, és que nosaltres no triem les persones.
Ah, sí?
Triem els candidats, els partits i prou.
Quin mal rotllo.
Carme Valls, Núria Marín, Paco Cerdà, Dolors López, Dani Rubio, Elvira Ciurana, gràcies i gràcies, que tingueu bones dues setmanes. Eh?
Gràcies a vosaltres.
Bona festa major.
I bona festa major, exacte.
Igualment.
Que no plogui.
No. I nosaltres ho deixem aquí, demà puntuals a les 12:20.